El cafè de la ràdio.
Parlem ara d'economia, però de l'àmbit dels joves, sobretot perquè ha crescut la diferència entre la taxa d'ocupació dels joves amb nivells bàsics, de primària i d'ESO, i els titulats universitaris. S'ha incrementat en 8 punts en 20 anys. Ho posa de manifest l'estudi, l'educació i els seus efectes sobre les oportunitats del jovent de la Fundació La Caixa. El document afirma que la taxa d'ocupació dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb estudis superiors al 2021, va ser del 78%, 3 punts per damunt del 2001, i del 59% en l'ocupació dels joves amb estudis bàsics, 5 punts superior. En parlem de tot plegat a aquesta hora, conversant amb la Lucía Liagas, d'Acció Jove de Comissions Obreres. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Estàvem repassant aquestes dades que ens diuen que la diferència entre la taxa d'ocupació dels joves amb nivells bàsics d'ensenyament, primària i ESO, i els titulats universitaris han crescut, incrementant-se fins a 8 punts en 20 anys. Com es poden analitzar aquestes dades?
Bueno, això no es pot descomprendre la realitat que hem tingut en els darrers 5 anys amb la pandèmia de la Covid i justament pues, aquest creixement de la gent entre que té estudis i estan sobrequalificats i la resta de la població que no arriba a l'educació obligatòria, que també ha crescut a l'abandonament escolar. Llavors, en aquest sentit, podem analitzar, no, que hi ha un problema dins del que és el mercat de treball en els estudis superiors de la majoria del jovent, entre uns joves que, com comentava, estan sobrequalificats, que no aconsegueixen unes feines en condicions dignes pel grau d'estudis que tenen, i uns altres joves que no acaben al nivell educatiu necessari per arribar a l'educació superior i que alhora han d'acceptar unes condicions de treball pues, que són bastant indignes, que tampoc arriben al salari mínim interprofessional, que estan marcades per la parcialitat, per la temporalitat, i que al final acaba sent una ardosa, no?, i un peix que es mossega la cua.
Clar, però alhora també explicaria que allò que moltes vegades s'havia destacat, no?, el fet d'ascensió social que podien tenir els estudis, és a dir, que les persones amb més formació podien tenir més accés al mercat laboral i amb unes condicions millors, sembla que es manté, no?
Sí, es manté, però igualment nosaltres al final el que diem tant des d'Acció Jove com des de Comissions Obreres és que sembla que l'ascensió social s'ha trencat. O sigui, sí que és veritat que tenir uns estudis universitaris o una FP superior et dona la possibilitat d'arribar a unes feines millor qualificades i amb millors sous que sense tenir-los, no és un garant de poder sortir a precarietat. Tenim pues, molta gent jove que ha estat a la universitat, que té el seu FP superior, que o ha de marxar fora de l'estat espanyol perquè aquí no troben feines d'acord amb el que han estudiat, o que han d'acceptar feines que no corresponen al seu nivell d'estudis. O sigui, sí que és veritat que continua havent una divisió, continua permetent poder accedir a millors feines, però no és sinònim tenir uns estudis superiors a poder tenir una feina més digna.
Clar, també un altre aspecte que sovint es destaca és que els estudis amb les matrícules i tot el que s'ha d'abonar moltes vegades no són accessibles per tothom, no? Que amb determinats nivells de renda és molt difícil, no?, poder accedir als estudis.
Exacte. Hi ha molts estudis que s'han fet, per exemple, des del Consell de Diputació de Barcelona, de l'FP, i també des de Comissions Obreres, que justament marquen com un dels factors desencadenants d'aquest abandonament escolar prematur, aquesta no continuació cap als estudis superiors, està marcada també per risc de classe. I sobretot per això, per un preu de les matrícules que són molt alts, per uns programes i uns currículums educatius que impossibiliten a l'estudiant poder compaginar feina amb estudis, doncs per l'avaluació contínua, per exemple, en el cas de les graus universitaris, unes pràctiques no laborals que no estan remunerades, i també això al final és un biaix de classe. No tothom pot permetre's estar 3-4 mesos treballant de forma gratuïta si a més ha de compaginar-la amb una altra feina. Llavors sí, en aquest cas encara hi ha unes dificultats econòmiques a l'hora d'accedir a una educació superior, que fa que molta gent de classe treballadora i sobretot de sectors més vulnerables no es puguin permetre o no puguin accedir a aquests estudis superiors, tant d'universitat com d'FP, perquè a vegades només parlem de la universitat, però en el cas de la formació professional també hi passa. Actualment la majoria de la FP pública no està ben col·locada, no està ben territorialitzada a tot el territori, molta gent està obligada a baixar a Barcelona. Això també dificulta la gent que viu fora de la província de Barcelona. I ara també hi ha una oferta que és general privada per molts estudis, que no siguin els més hegemònics o els més populars.
Uh-huh. Una de les coses que també posa damunt la taula és que aquesta bretxa s'incrementa quan parlem de les noies, és a dir, quan parlem en clau femenina. Això què ho podria explicar?
justament se remarca en les dones i a més en les noies en aquelles carreres, no? En aquells estudis que estan hegemonitzats per homes. Justament en l'STEM, no? La tecnologia, la ciència, i en aquelles carreres, no? Que ja de base que ja dificulta molt més que les noies hi accedeixin. I el que al final explica és aquesta bretxa de gènere que continua present al nostre mercat laboral i que dificulta a les noies poder tenir feines ben remunerades, que puguin ser independents econòmicament, que puguin desenvolupar la seva carrera professional en plenitud, sense discriminacions, i això al final també s'acabarà produint, no, a l'hora d'obtenir un accés al grau universitari. Si no m'equivoco, fa 5-6 anys l'Observatori del Sistema Universitari també va publicar uns estudis sobre com era la Universitat Catalana, i es mostrava que en general als graus universitaris hi havia equitat entre nois i noies que es matriculaven. De fet, crec que hi havia una mica més de noies que es matriculaven als graus universitaris que nois. Però, en canvi, quan anaves pujant, pujaves al màster, ja al màster les noies començaven a reduir-se. Arribaves al doctorat i les noies encara s'havien reduït més. I si ja parlàvem de contractes postdoctorals i catedràtics i catedràtiques a les universitats, pràcticament les noies no arribaven al 10-15%. Llavors, això és un símptoma de com està construït, no, el mercat laboral i els estudis universitaris, que impossibilita a les dones, justament per factors com és la conciliació, poder desenvolupar la seva carrera universitària i, en aquest cas, d'investigació.
Clar, un dels aspectes que assenyalen les dades és que la taxa de temporalitat juvenil ha baixat en un 10% des de l'any 2019, també. Això vol dir que s'ha aconseguit alguna cosa?
Sí, és clar, sí que és veritat que s'ha aconseguit baixar la taxa d'atur, i això sí que és molt positiu, però sí que és veritat que amb aquestes dades també hem d'analitzar quin tipus de feina estan tenint les persones joves. Encara, tot i que també ha baixat la temporalitat, la majoria de gent jove hegemonitzem contractes a temps parcial, contractes amb sous molt baixos, contractes que tot i ser indefinits, a vegades les empreses pues, etxa la trampa, fan frau i no et fan superar el període de prova. Ha crescut i ha baixat l'atur juvenil, però continuem tenint un repte de quin tipus de feines i quines condicions de feina estan tenint les persones joves. I dins d'aquí, des del sindicalisme de classe, tenim una tasca, no, de supervisió, perquè tot aquests factors no es reprodueixin.
Clar, de totes maneres, aquí hi hauria qui podria assenyalar que és normal o convencional que els joves tinguin aquestes condicions laborals, tenint en compte que acaben d'entrar, no?, al mercat laboral i que, per tant, entre cometes, encara no s'han guanyat, no?, les posicions de més prestigi dins de les empreses. Què els podríeu dir?
Dins del que diem acció jove és que al final hem normalitzat que ser jove és sinònim de ser precari, que és normal que tinguis 24-25 anys i tinguis una feina que és indigna, que és normal que no et puguis emancipar, que no puguis marxar de casa dels teus pares, perquè, bueno, en el futur, quan arribis als 30-35 anys, en algun moment tindràs una feina amb un millor salari, amb millors condicions i podràs viure millor. I la realitat, el que mostren les dades, és que la majoria de gent jove que és precària acaba arrossegant aquesta precarietat, i la precarietat no desapareix quan tenen 30, 35, 40 anys, sinó que s'enquista. Llavors, jo, aquestes persones que diuen no, és que és normal, no, és una etapa, una mili laboral, és una etapa que has de passar sí o sí, jo els diria no. Sí, és un dret, de fet, reconegut pels drets humans, tenir un treball digne. I tenir un treball digne és per qualsevol persona, per la persona que porti 10, 15, 20 anys treballant i per la persona que acaba d'entrar. Ningú mereix haver de tenir sous molt més baixos que ni tan sols et permetin poder desenvolupar un pla de vida digne. Òbviament, dins d'això, dins dels convenis, hi ha plusos d'antiguitat, etc, que al final acaben de compensar la teva carrera dins de l'empresa. Però això no és sinònim de que el salari base, quan inicies, sigui un salari precari.
I en la situació aquesta que explicàvem ara, és a dir, que al final les persones amb estudis superiors acaben tenint uns sous més alts que les persones sense formació, aquí sí que hi trobeu una justificació en el sentit de llocs més qualificats han de tenir, per tant, uns salaris més alts?
Sí, a veure, jo crec que també una mica a la línia de l'edat. Una cosa és que una feina impliqui pues, més càrrega de feina, més responsabilitat, més necessitat d'estudis i, per tant, estigui més remunerada, i això ha passat sempre. I una altra cosa és que la feina que no estigui qualificada o que no calgui en aquest nivell d'estudis sigui una feina precària. Pots tenir una feina que no tingui aquesta càrrega de feina, aquesta càrrega de necessitat d'estudis, i que alhora una persona que treballi amb això no hagi de malviure per poder pagar el seu lloguer, per poder portar diners a casa per alimentar la seva família i que pugui tenir igualment una vida digna. Llavors, sí que és veritat, i això no ho negaré, de que pues, a major grau d'estudis o a major responsabilitat pues, el salari acaba sent més alt, però que els salaris més baixos no siguin uns que ni tan sols puguis viure dignament amb l'actual situació dels preus del lloguer, de la cistella de la compra o del cost de vida.
Que s'han de normalitzar, no? Diguéssim, també aquests salaris
Exacte.
Baixos per tal de garantir aquesta autonomia també de les persones joves. Comentaves abans que un dels reptes, no, de, sobretot són les condicions de les persones joves i també el tipus de feina que accedeixen, no? Això per on passa? De quina manera es pot assumir o es pot canviar?
Mira, jo en aquest sentit són molt factors, però crec que hi ha tres eixos actualment que són els més claus, no, per començar a solucionar els problemes de precarietat de la gent jove. Primera, parcialitat. La majoria de gent jove, quan mirem aquesta diferència salarial entre menors de 24 a 25 anys i joves d'entre 25 i 35 i ja edats superiors, la gent jove de menor de 25 anys en general pràcticament no arriba al salari mínim interprofessional. Per què? Perquè no arriben a treballar les 40 hores. O sigui, el problema és que la parcialitat, al final, com és també una reducció de sou, i hi ha gent que voldria treballar 40 hores, però pues, per la nostra edat no ens ofereixen aquest tipus de contractes, tenim gent jove pues, que cobra al mes 900, 800 euros i no arriba a salari mínim interprofessional com per poder tenir el sou de salari mínim interprofessional. Llavors, jo faria un replantejament de quin tipus de parcialitat estem tenint també al nostre país. I perquè la parcialitat no ha de ser tampoc ser sinònim de precarietat. Hi ha molts països, com per exemple al nord d'Europa, que tenen números de parcialitat molt més alta que aquí, però és voluntària. Són gent jove que treballa i estudia, que treballa a un temps parcial, però aquest contracte a temps parcial li permet poder emancipar-se. Llavors crec que en aquest sentit hem de mirar quin tipus de parcialitat tenim, si ens permet tenir sous dignes, i segon, si és voluntària o no és voluntària, i si les persones que estan treballant parcialment voldrien tenir jornades completes. Això també no només ens passa a les persones joves, sinó també a les dones. El segon factor és el tema de les pràctiques no laborals. Actualment tenim una situació de regulació de pràctiques bastant indigna, per dir-ho d'alguna forma, perquè si no tens un contracte de pràctiques, si és un conveni de pràctiques entre empresa i universitats, pràcticament no tens drets, o sigui, no se t'entén com a treballadora, per tant no tens dret a vacances, no tens dret a anar al metge, no tens remuneració. Des d'Acció Jove i des de Joves de Comissions Obreres hem reivindicat la necessitat de desenvolupar un estatut del becari que reguli aquesta situació i que blindi de drets a les becàries. Llavors, aquest sector, aquest segon factor, no? Primera parcialitat, segon, les pràctiques no laborals, i després ja ficaria la temporalitat. Hem fet molt camí, crec que aquest tercer bloc, no, de la temporalitat, s'ha millorat respecte a anys anteriors, des de l'aprovació de la reforma laboral l'any 2021, pues, perquè han crescut molt els contractes indefinits, però encara tenim uns números alts de temporalitat. Llavors crec que hem de continuar avançant cap a una feina estable, una feina que et permeti mirar el futur i saber on estaràs, i que la temporalitat com la parcialitat pugui ser voluntària, pues perquè pel que sigui no vull estar a una altra feina, però en general també la gent jove el que busca són contractes indefinits també per poder construir la seva estabilitat laboral. Llavors hi ha molts altres factors, però jo crec que ara mateix les tres potes que haurien de solucionar és la parcialitat, les pràctiques no laborals i continuar a la reducció de temporalitat.
Doncs, Lucía Liagas, d'Acció Jove de Comissions Obreres, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.